Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell està treballant en una ordenança per regular l'ús dels patinets elèctrics. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La mort d'una conductora de patinet elèctric ha accelerat els tràmits municipals per regular l'ús d'aquest vehicle. Tot i això, el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, considera necessària una normativa estatal.
Potser Barcelona té una petita diferència respecte als altres pels seus carrers i avingudes, però Sabadell no pot ser diferent de Terrassa amb la seva regulació i, per tant, intentarem harmonitzar-ho conjuntament amb les altres ciutats.
Des de la distribuïdora de patinets elèctrics de la ciutat, Subway, i des de l'associació Cicloamics Sabadell, s'han mostrat del tot favorables a regular l'ús d'aquests vehicles i han afegit que és imprescindible.
Primeres declaracions dels testimonis de la peça 28 del cas Mercuri, la que investiga una possible adjudicació irregular del servei de neteja Esmatza.
Estan citats 18 persones que van presentar serveis durant el míting del PSC a la pista coberta l'abril del 2011. L'objectiu de la jutgessa Beatriz Faura és aclarir qui els va pagar, ja que té la sospita que va ser Esmatza per garantir l'adjudicació de serveis públics. Els investigats per la causa declararan la setmana que ve.
I en esports, Sandra Santanyes rep un homenatge a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell just després de deixar el ciclisme de forma professional.
La guanyadora de l'última Brasil Ride vol ser recordada més enllà dels títols guanyats. Per ella tindria més valor quedar en la memòria per haver ajudat a millorar els drets de les ciclistes femenines.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, han pujat lleugerament les temperatures respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Augmenta la nuvolositat en general i aquesta tarda el cel quedarà molt ennublat o fins i tot cobert, sobretot al terç sud. A més, a partir del vespre s'iniciarà precipitació feble i dispersa al terç oest i sud, que amb el pas de les hores s'estendrà arreu, sobretot a la meitat sud i al vessant sud del Pirineu. Serà d'intensitat entre feble i moderada o localment forta al litoral sud i al nord del litoral central al final del dia. Pel que fa a demà, s'espera precipitació arreu fins a migdia. A partir de llavors, la precipitació continuarà al vessant sud del Pirineu i Prepirineu, mentre que a la resta del país hi haurà xàfecs dispersos i de distribució irregular, menys probables a l'extrem sud del país. La precipitació serà d'intensitat feble o moderada i anirà localment acompanyada de tempesta i de ratxes fortes de vent. A més, és possible que siguin localment fortes a punts del litoral i del prelitoral central i sud i a la Catalunya central fins a migdia. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Sant Quirze, 4 quilòmetres, i a Montcada, 6 quilòmetres, per anar cap a Barcelona. A Sabadell també trobem 2 quilòmetres de cues en sentit nord, en sentit Terrassa. A la C16 hi ha problemes a Sant Cugat, en sentit sud, i trobem 2 quilòmetres de cua. A la B30, Cerdanyola i a Barberà, trobem problemes per enllaçar amb l'autopista del Vallès en els dos sentits. I a la P7, com és habitual, cada dia a aquesta hora també hi ha problemes a Barberà en sentit Tarragona. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Se circula, en canvi, còmodament a la Ronda Litoral. Passen pràcticament 4 minuts de les 7. Entrem en matèria. L'Ajuntament de Sabadell està estudiant la creació d'una ordenança per regular l'ús dels patinets elèctrics en les vies de la ciutat. Els usuaris d'aquest gadget han augmentat en els últims anys i el govern local veu ara l'obligació de regular-ne l'ús per evitar accidents i també problemes de convivència amb els vianants.
Sabadell actualment no té cap ordenança respecte a l'ús dels patinets elèctrics en les vies públiques. Xavi Guerrero, regidor d'Espai Públic, assegura que actualment ja estan treballant en la redacció d'una normativa i ja ha avançat que des del govern són partidaris de crear-ne una a nivell estatal.
Portàvem ja un cert temps fent un seguiment d'aquest fenomen del patinet que ha crescut, que tenim clar que es queda, que no és una moda passatgera, sinó que anirà a més, i per tant s'ha de regular perquè no està inclòs enlloc a l'ordenança de Sabadell. Llavors, el que tampoc farem serà regular-ho pel nostre compte, sinó que ens posarem d'acord amb els altres municipis.
Francesc Alonso, representant de la botiga sabadellenca de patinets elèctrics Subway, s'ha mostrat partidari de fer una regulació a nivell estatal, entenent que hi pugui haver variacions depenent del tipus de via de cada ciutat.
Jo crec que com més municipis englobi, millor serà, però jo aniria fins i tot no només l'àrea del Vallès, és a dir, s'hauria de poder extrapolar a nivell estatal d'alguna forma. Jo entenc les diferències que poden existir, per exemple, entre una ciutat amb una gran infraestructura de carrils bicicleta com és Barcelona i altres ciutats, doncs, per exemple, Sabadell no té una infraestructura tan bona, tot i que s'està treballant.
Xavi Guerrero ha explicat que encara no han marcat una data de publicació d'aquesta nova ordenança, ja que assegura estan esperant que el govern espanyol concreti alguns assumptes referents a la seguretat dels patinadors. Juan Carlos Carranza, president de Ciclomix Sabadell, ha sigut clar i ha demanat al consistori que es publiqui que la publicació d'aquesta ordenança s'avanci al govern espanyol i comenci a redactar la normativa per a patinets elèctrics.
Seria, i si després l'administració central canvia qualsevol cosa, doncs ens tindrem que adaptar, no? Però jo sí que m'avançaria per evitar problemes de convivència innecessaris i fer d'un quelcom negatiu, que podria ser negatiu, a alguna cosa positiva, no? Pel medi ambient, per la circulació, per un espai més democràtic per tothom.
Pel que fa a l'assegurança que el govern espanyol proposa pels usuaris dels patinets elèctrics, tant Francesc Alonso com Juan Carlos Carranza s'han mostrat a favor de la seva utilització.
Gots, ampolles, bosses o canyetes de plàstic són alguns dels residus que de forma més habitual es troben abandonats al nostre medi natural, ja sigui la platja o la muntanya. Unes restes que es van fragmentant en micropartícules i que ingereixen en els animals, de manera que acaben entrant a la nostra cadena alimentària. De fet, alguns estudis ja han detectat la presència de plàstic en orina i femta humana. Davant d'aquesta situació, la Unió Europea ha decidit moure fitxa per frenar l'expansió d'aquest material i treballa en una nova directiva que prohibirà el plàstic d'un sol ús a partir del 2021. Avui n'hem parlat al programa al matí amb la directora de la Fundació Catalana per la Prevenció de Residus i Consum Responsable, Rosa García.
Rosa García celebra que Brussel·les hagi fet el pas per reduir el volum de residus de plàstic que generem, però demana mesures concretes contra els fabricants. Assenyala que les grans marques hauran de buscar alternatives per continuar fent negoci sense necessitat de fer-ho a costa del medi ambient i la salut.
El que es vol plantejar amb la directiva són aquestes mesures concretes, no? Prohibicions. Doncs a partir de 3 anys, els fabricants hauran de buscar la manera de si volen continuar doncs, fabricant, per exemple, els bastonets de netejar les orelles, doncs que busquin l'alternativa a aquest bastonet de plàstic. Però tampoc és tan difícil, perquè fa no tan gaire d'anys els bastonets aquests ja es feien de cartró, ja es feien de paper, i era un element que ràpidament no, es degradava i es tornava a la natura.
I és que els plàstics ja han entrat a la nostra cadena alimentària, una presència d'aquest producte que, si no s'atura, es podria convertir en un problema real de salut pública.
Totes les imatges que estem veient i els informes que ens estan alertant de que el plàstic està entrant ja dintre de la xarxa tròfica. Per tant, estem ingerint ja aquest producte plàstic. No és només una qüestió, ambiental, també és una qüestió econòmica i és una qüestió cada vegada més evident d'un problema de salut.
Es calcula que a Sabadell l'any passat es van reciclar 2.800 tones d'envasos.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Els jutjats de Sabadell han acollit avui la primera tanda de declaracions de testimonis citats per la peça 28 del cas Mercuri, que investiga l'adjudicació del servei de neteja Esmatza. Tots els convocats, que van prestar serveis professionals en el míting del PSC del 2011 a la pista coberta d'atletisme, han declarat davant la jutgessa d'instrucció Beatriz Faura.
La magistrada vol aclarir qui va pagar les persones que van prestar els seus serveis durant l'acte de campanya electoral socialista, entre els quals hi ha la periodista Pitu Abril. La sospita de Faura és que, malgrat que les factures estiguin a nom d'empreses dels socialistes Paco Bustos o Anna Carrasco, els diners provenien d'Esmatza per tal d'aconseguir l'adjudicació de serveis públics. Les declaracions dels testimonis s'allargaran fins dilluns que ve. L'endemà arribarà el torn dels 18 investigats en aquesta causa, que passaran pels jutjats fins divendres dia 9 de novembre. Entre els imputats hi ha l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, els exregidors socialistes Paco Bustos, Cristian Sánchez i Anna Carrasco, i el director i l'administrador del grup Bendex, al qual pertany Esmatza, Eugenio Díaz i Gervasio Ronaldo. Faura considera que actuaven com una organització criminal per obtenir beneficis econòmics i garantir l'adjudicació de serveis públics a companyies del grup Bendex.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La mortalitat per sèpsia s'ha reduït en un 10% en l'última dècada, l'equivalent a unes 500 morts anuals menys a l'estat espanyol. Es tracta d'una dada important tenint en compte que només a Catalunya es registren cada any 20.000 casos d'aquesta infecció generalitzada que provoca una fallada multiorgànica. Un de cada 5 casos acaben amb la mort de l'afectat.
Aquesta disminució de les víctimes s'explica per la implantació de diferents programes de prevenció d'aquesta malaltia coordinats pel doctor del Taulí, Antoni Artigas, com a impulsor del programa Edusepsis a l'estat espanyol i membre de la Societat Mundial Global Sepsis Alliance, assegura que hi ha hagut un abans i un després d'aquests programes. Són declaracions al programa Al Matí.
El resultat final ha sigut posar en alerta el sistema sanitari i fer un reconeixement a nivell internacional de la importància que té aquesta malaltia, que per una altra banda és una malaltia que és tractable, sobretot si es detecta aviat i es comença a tractar aviat.
Un dels programes que han estat claus en la reducció de la mortalitat de la sèpsia és l'Edusepsis, impulsat l'any 2007 per formar els professionals sanitaris i conscienciar-los de com cal actuar davant d'aquesta malaltia. Poc després, el 2011, arribava el Codi Sèpsia, que fixa de forma oficial els protocols d'actuació als CAPs i hospitals, amb mesures com l'obligació d'atendre un pacient de sèpsia, encara que el centre sanitari no disposi de llits per hospitalitzar-lo.
Cada hora que es perd... la mortalitat va, la probabilitat de morir-se augmenta. I jo crec que això va obligar, prèvia consens amb tot el sistema sanitari públic i cada un dels hospitals, d'acceptar el seu rol. Es van estratificar els hospitals en diferents nivells i que, per tant, tothom sabia que si es detectava un malalt amb sepsis, el mateix com el politraumàtic, sabien on tenien que anar a dirigir aquest malalt i a l'hospital que el tenia que atendre.
Una de les assignatures pendents és la d'aconseguir un tractament específic per a la sèpsia, ja que ara mateix només es pot tractar la infecció que l'ha originat amb antibiòtics. Artigas assegura que hi ha moltes investigacions en aquesta línia que arribarien a bon port si s'invertissin més recursos.
Aparquem la salut per parlar de patrimoni, perquè l'Associació Amics de Sant Pau ha valorat molt positivament que la Diputació de Barcelona hagi inclòs el conjunt patrimonial de Sabadell dins de la partida de 23 milions d'euros per rehabilitar espais de la demarcació. Tot i això, indiquen que cal anar més enllà de l'edifici de la rectoria, l'únic que s'intervindrà ara mateix, i que caldria restaurar l'església i els voltants.
Els Amics de Sant Pau han rebut per sorpresa l'anunci de la Diputació que inclou l'edifici de la rectoria de Riu-Sec dins del pressupost per rehabilitar edificis monumentals i jaciments arqueològics a la província. Per a ells és una bona notícia, tot i que consideren que cal incloure tot el conjunt, com ha expressat la presidenta de l'entitat, Francina Carenas, al Notícies Migdia de Ràdio Sabadell.
Malgrat la rectoria pugui tenir la necessitat de ser restaurada i ajudada, hi ha també l'església i després també hi ha tot el patrimoni arqueològic que actualment no té ús ni s'està treballant amb la seva descoberta, que va ser molt important.
I és que, de moment, l'església, per exemple, està tancada per problemes de seguretat i a la rectoria, malgrat que sigui rehabilitada, no s'hi ha dissenyat cap ús específic. En general, critiquen tot l'estat d'abandonament de la zona.
Però l'església no es pot visitar, sempre està tancada, per exemple. Jo penso que quan tens un valor, se l'ha de recuperar, cuidar i, a més, mostrar-lo, perquè forma part del nostre patrimoni.
La Diputació destinarà 23,5 milions d'euros a la rehabilitació de 200 zones patrimonials i arqueològiques de 12 municipis de la demarcació. És la quantitat més alta de la història de l'organisme en una sola partida, la qual ha de servir per fer valdre aquests llocs i despertar-ne l'interès turístic.
Més apunts del dia en format més breu. De moment ja hi ha 40 alumnes al programa L'Èxit per fomentar la comprensió lectora.
Però encara falten voluntaris per potenciar el projecte a Can Puigxaner, al nord i al sud de la ciutat. Tots els infants participants compten amb una persona voluntària que de manera lúdica i amena els dona suport per millorar la comprensió lectora.
El sindicat CGT convoca una jornada de vaga per demà a Rodalies i a l'AVE.
Davant la convocatòria, la companyia ha decretat serveis mínims del 66% dels serveis entre les 6 i 2:15 de 10 del matí i les les 5 i dos quarts de 9 del vespre i del 33% durant la resta de la jornada. Els motius de l'aturada, que coincideix amb l'operació sortida de Tots Sants, són una jornada laboral de 37 hores i mitja setmanals i un increment salarial de l'1,75%.
Ferrocarrils de la Generalitat ha substituït l'enllumenat en una trentena d'estacions, 16 de les quals són de la línia Barcelona-Vallès.
L'objectiu de l'actuació, que ha consistit en canviar els fluorescents per tecnologia LED, és reduir el consum energètic i alhora lluitar contra el canvi climàtic. Les actuacions es duen a terme en el marc del programa europeu FEDER per a Catalunya.
Obrim pàgina cultural quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. El Teatre del Ciervo ja ha arrencat la temporada, ho ha fet amb la comèdia Toc Toc, però la programació per aquest 2018-2019 serà més aviat tràgica, amb obres com Transpotting, Bajarse al Moro o Nit d'Agost. És una manera d'oferir una alternativa al mercat teatral de la ciutat, molt marcat pels musicals familiars.
Tot i que normalment la seva programació s'havia diferenciat per les comèdies, aquesta temporada la majoria d'obres seran drames, una estratègia per canviar els aires del teatre i atraure nous públics. Començaran els caps de setmana del 10 i 17 de novembre amb una adaptació de Transpotting. Anna Elias és la responsable de la secció teatral de l'entitat.
La següent obra que fem és el novembre, 10 i 11 i 17 i 18 de novembre, que fem Transpotting. L'origen de tot era una obra de teatre. A partir de l'obra de teatre se'n va fer la pel·lícula Transpotting, que és més coneguda, i el Xavi Quero ha fet una petita mescla entre les dues. És un repte bastant gran, però bueno, se'n surten prou bé. La van estrenar ja, de fet, al Teatre Alternativa aquest estiu i va anar bastant bé.
Després, el teatre s'aturarà durant l'època nadalenca per deixar pas a les partides de quinto, tot i que al febrer hi tornaran amb una comèdia, Aló, aló. Entre març i abril serà el torn de Bajarse al Moro, un clàssic dels anys 80, sobre una parella que ha de viatjar al Marroc per traficar amb drogues. I per acabar, entre finals d'abril i principis de maig, arribarà Nit d'Agost.
Finals d'abril i principis de maig, Nit d'Agost, de Tracilet, dirigida per el Carles Iniesta, que aquesta sí que és una obra, bueno, és una obra molt dramàtica, que parla dels conflictes interns d'una família desestructurada, en la qual ha desaparegut el pare, que era el patriarca. I és un repte també perquè és un drama bastant complicat de representar, però el director també està molt motivat i ha trobat un molt bon repartiment.
Com cada any, la temporada la tancaran els tallers de teatre, que mostraran tot el que han après aquest curs amb una funció al mes de juny.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí, a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell, amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil, t'ho durem a casa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat i comencem parlant del govern català que aposta per treure els punts per a fills i germans d'exalumnes en la pròxima preinscripció escolar.
Tampoc tindran bonificació els celíacs. El Departament d'Ensenyament creu que així es fomentarà la igualtat d'oportunitats. Abans d'aprovar la modificació es farà una consulta a la comunitat educativa. L'objectiu, però, és que s'apliqui l'any vinent.
Arxivada la causa contra els acompanyants de Puigdemont que van ser detinguts a Alemanya.
S'acusava Josep Maria Mata Mala, Josep Lluís Alai i dos Mossos d'Esquadra d'un delicte d'encobriment. El jutge, però, ha determinat que no hi ha indicis de delicte perquè cap dels quatre van actuar per impedir la detenció de Puigdemont.
El Partit Popular demana a Ciutadans que reconsideri la seva posició de desbloquejar els comptes.
La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, ha acusat el Partit Taronja d'aprovar uns pressupostos, diu, pactats a la presó. Montserrat ha demanat a Ciutadans que reconsideri la seva posició i que impedeixi l'aprovació d'uns pressupostos que ha catalogat com la llavor de la futura crisi econòmica.
Tot això després que Ciutadans hagi decidit aixecar el bloqueig dels pressupostos de Sánchez.
La formació d'Albert Rivera no ha demanat una nova pròrroga de les esmenes per evitar una modificació del sostre de despesa. Amb aquest gir de Ciutadans, el PSOE podria tirar endavant el seu acord amb Podem.
I un últim apunt, el govern espanyol impedeix que les restes de Franco puguin anar a l'Almudena.
La vicepresidenta Carmen Calvo considera que les restes del dictador no poden ser enterrades a la catedral madrilenya perquè es podrien convertir en un nou lloc de culte a Francisco Franco. Calvo també ha dit que el Vaticà entén la posició del govern espanyol.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I avui comencem els esports parlant de ciclisme perquè Sandra Santanyes ja és a Sabadell després d'haver posat punt i final a la seva carrera com a ciclista professional. La flamant campiona de la Brasil Ride ha rebut avui l'homenatge a la seva trajectòria a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Als seus 40 anys, Santanyes ha reconegut que ha estat al final somiat juntament amb la seva parella al Brasil, la també catalana Ana Ramírez. Totes dues anaven sense aspiracions de fer una bona classificació, però la tercera posició del pròleg ho va canviar tot. La de l'Olympia Cycles ha assegurat que li han demanat que segueixi un any més, però critica també l'actitud del seu equip abans de viatjar cap al país carioca.
Aquesta última setmana, moltes vegades, inclús a l'equip m'ho ha dit, també he de dir que l'equip que va anar aquí no ens han apoyat gens, vull dir, ningú, hem anat sense sponsors, pagant-nos tots nosaltres. I bueno, i ara doncs hem guanyat i ara representa que tot és molt fàcil, que tot venia rodat i bueno, inclús m'han ofert un any més. Vols continuar amb nosaltres? No. O sigui, hem arribat fins aquí, tenia molt clar que aquesta era l'última carrera i bueno, ara competirem a nivell de finisher, no? Com es diu, d'acabar les carreres amb tranquil·litat i amb un altre... mirar el ciclisme des d'una altra perspectiva.
Santanyes retira amb 15 campionats d'Espanya a les seves vitrines. Ha estat convocada 20 vegades amb la selecció i ha guanyat proves de prestigi, com el Tour de França de BTT o la Madrid-Lisboa. Ara bé, per ella, el reconeixement més important és un altre.
Més que res, m'agradaria que em recordessin que per una persona que ha lluitat pels drets de les ciclistes, no? I jo crec que va ser important el moment, més que tot aquest palmarès, el moment que ens vam assentar totes les fèmines, que va ser a Valladolid fa uns quants anys, i a partir d'allà va canviar, no? I jo m'agradaria més que em recordessin per aquest moment que no per haver guanyat o per haver deixat de guanyar, que això ho pot fer qualsevol entrenant una mica més o una mica menys.
Santanyes seguirà competint, com ella mateixa ha admès, a diferents proves ciclistes, però ho farà de forma totalment amateur.
L'operació anticorrupció a la Federació Catalana de Futbol ha esquitxat la seu de Sabadell. És l'altra notícia del dia. L'expresident Andreu Subies ha estat detingut i demà declararà a l'Audiència Nacional. S'investiga si es van desviar fons de la mutualitat dels futbolistes a la Federació amb finalitats personals, així com sobrecostos en diferents obres, entre les quals hi ha les d'Olímpia, a més de Barcelona, Tarragona i Vilafranca. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Olímpia i és la seu de la Federació al Vallès Occidental i l'Escola de Formació d'Àrbitres. Durant el dia d'avui s'han dut a terme escorcolls a la Mútua i a la seu central de la Federació al carrer Sicília de Barcelona, però no a Sabadell. 6 guàrdies civils vestits de paisà han demanat documentació mercantil per esclarir aquest presumpte desviament de fons. Tot plegat s'emmarca dins el cas Soule, com es coneix, la investigació anticorrupció que va fer caure l'expresident de la Federació Espanyola, Ángel María Villar. Fonts federatives de tot això han confirmat que els registres no afecten el sabadellenc Joan Soteras, actual president de la Catalana. L'expresident del centre d'esports, de fet, segueix amb la seva agenda d'actes prevista per avui. La Guàrdia Civil ni l'ha citat ni ha fet cap pregunta ni li ha demanat documentació, ja que tot el que s'investiga correspon a l'anterior mandat. A banda de Subías, també ha estat detingut l'empresari i exdirectiu José Contreras, a través del qual s'haurien dut a terme aquestes obres amb suposats sobrecostos.
El centre d'esports Sabadell no ha pogut posar la cirereta un mes d'octubre pràcticament perfecte. L'equip ha sumat 10 punts dels 12 que hi ha en joc i ho ha fet amb l'aportació de pràcticament tota la plantilla.
El famós fons d'armari ha jugat el seu paper fonamental. A Cornellà, tot i no tenir influència directa en el gol, el Sabadell va millorar amb l'entrada de Pol Ballesteros i Edgar Hernández. El davanter gabanenc tornava a la nova Creu Alta aquest estiu per discutir-li la titularitat a Arturo Rodríguez, però una lesió a la pretemporada el va frenar en set. Edgar assegura que va millorant amb el pas de les jornades.
Treballo dia a dia per tindre aquest millor nivell que s'espera de mi aquí a Sabadell i al final tots estem per sumar i cada dia ja et dic que em trobo molt millor a nivell físic, a nivell de joc i bueno, aquestes bones sensacions espero que la setmana que ve també ja estigui més a proper també de part de fer aquest treball, de fer aquest joc una mica més de nou, de tindre ja aquesta oportunitat per fer aquest culet i també agafar encara més confiança.
Contra l'Espanyol B, el debut des de la banqueta d'Antonio Domínguez va ser decisiu per marcar el gol de la remuntada, mentre que l'Almozara, Edgar i Gato es van cuinar l'1-2 quan portaven pocs segons al camp. La plantilla gaudeix avui del seu dia de descans. Demà, tornada a la feina per preparar aquest Sabadell Atlético Levante de diumenge a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, com sempre, al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
I no deixem el futbol perquè la segona B de futbol sala, dinàmiques contraposades per als dos equips sabadellencs de la categoria. Qui està millor ara mateix és l'Escola Pia, que encadena 4 victòries consecutives.
Sí, els de Borja Burgos van superar el Barceloneta a casa per 4-1, un marcador un pèl enganyós, ja que al minut 33 el resultat encara era d'1-1. Després d'un inici dubitatiu amb dues derrotes en 3 partits, l'Escola Pia ja s'ha enfilat a la quarta posició. Això ha fet, segons el jugador escolapi Carles Comadran, que la plantilla estigui més motivada.
El fet de no començar gaire bé, al final, bueno, vas veient la classificació, sí que al principi és ben significativa, però cada cop que et vas veient més a dalt, doncs la veritat que entrenes amb més ganes, estàs més motivat i bueno, és un objectiu més a prop i ajuda moltíssim.
El Barceloneta era l'antepenúltim i ara la Pia visitarà diumenge a les 12 del migdia la pista del Segorbe, penúltim classificat. D'altra banda, el Natació Sabadell va encaixar un contundent 9-6 en la seva visita al Canet. Els 35 gols rebuts fan que el club sigui la segona pitjor defensa de la Lliga. Tot i les 4 derrotes en els darrers 5 partits, l'estrella de l'equip, Dani Salgado, encara pensa que acabaran a les primeres posicions del grup.
Este año las sensaciones son distintas. Las sensaciones es que el equipo está trabajando bien. Hemos perdido contra CCR, que se puede perder, en campo de Manresa, que se puede perder, contra Sardañola en casa creo que no merecimos perder, creo que merecimos la victoria, igual que esta semana fueron justos vencedores, creo que con Sardañola merecimos la victoria, o sea que creo que el equipo está trabajando bien, sí que es verdad pues que tenemos que sacar los resultados y va a empezar pues esta semana contra Cargol en casa y seguro que el club va a estar en los puestos de arriba.
El Natació Sabadell rebrà aquest dissabte a les 6 de la tarda a Badia del Vallès la pitjor defensa del grup, el futsal Lo Caragol de Lleida, un partit pel qual serà baixa l'ex de la Pia, Dani Castro.
I encara en futbol sala, el Femisport, amics del Pou Nou Escorial, segueix sense puntuar la seva primera temporada a la primera divisió femenina. La quarta derrota va arribar per 1-6 contra l'Alcorcón al Pavelló del Nord.
Tot i no haver-se estrenat encara a la màxima categoria, l'equip afincat des d'aquesta campanya Sabadell té dos rivals per sota la classificació. El tècnic de l'esquadrí Barrades, Paco Arjona, demana no perdre la calma y diu que las victorias arribarán.
Ganas muchas. Necesidad, pues bueno, está claro que veure después de 4 jornadas, tot i que la Lliga ya en porta 5, porque tenemos un partido aplazado contra Pollo, doncs sí, pero encara hi ha marge, hem de tenir paciència, no ens hem d'agobiar per la classificació. Al final acabem de començar, portem 4 jornades i ja està clar que no hem puntuat, però els resultats estic claríssim que arribaran.
El Femisport visitarà dissabte a les 4 de la tarda l'Ourense, s'ha té classificat. I a segona divisió, el futbol sala Sabadell femení Clínica Dental Navarro ja té al Sarró el seu primer triomf després de 5 jornades. Les de Mar Muñoz es van imposar a l'Hispànic de Torrent per 4-0 i ara tenen per davant un tríptic d'equips de la zona alta. El primer, l'Avenida Alagón Aragonès.
Un minut per dos quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 30 d'octubre. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat a l'instant seguint-nos a les xarxes socials, al Facebook, Twitter i Instagram. Tornem en antena a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí amb Raquel García. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.